que ja corre.
Les manifestacions independentistes de la Diada acaben amb una participació més alta que la de l'any passat. Segons la Guàrdia Urbana, a Barcelona hi ha hagut 45.000 persones. N'ha comptat, per tant, 17.000 més que el 2025. Aleshores van ser 28.000 persones. Alguns manifestants deien aquí el Catalunya Nit ara fa un any que s'havia tocat fons. Ja es veurà amb el temps, però avui es poden afirmar dues coses que no són contradictòries. Per una banda, que l'independentisme continua exhibint múscul. Pocs motius fan sortir tanta gent al carrer a Catalunya i al mateix temps que, si bé la mobilització d'avui és superior a la de l'any passat, està molt i molt lluny del que havia sigut. 60.000 persones fa només dos anys, 1.800.000 el 2014, sempre agafant el mateix baròmetre, el de la Guàrdia Urbana. A les ofrenes florals del matí, el comú denominador ha sigut la crida a combatre els discursos d'odi, i en aquest apartat, encara que no tothom ho especifiqui, s'inclou també l'independentisme d'extrema dreta, una força en auge. Bona tarda, són les 8.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
Avui al Catalunya Nit que avancem una hora per explicar i analitzar el que ha donat de si la Diada i ser també els actes que encara tenim oberts, perquè n'hi ha. Les mobilitzacions s'han convocat a Girona, Amposta i la més multitudinària, com explicàvem, a Barcelona. A les 17 i 14 minuts, dues columnes han sortit des de punts diferents de la ciutat i han confluït a la plaça de Catalunya, a la columna que simbolitzava el futur, i teníem l'Alba Barbosa. Alba, bona tarda.
Bona tarda. Les dues columnes han confluït a plaça Catalunya. Ha estat una manifestació pacífica amb gent molt jove i molts crits d'independència i amb certa decepció cap a l'esfera política. A plaça Catalunya s'han fet els parlaments de les entitats convocants, tant l'Assemblea com Òmnium, han avisat de l'augment de l'extrema dreta i han fet una crida per a un embat, han dit, que marqui un punt d'inflexió per reactivar la mobilització independentista.
Això ha sigut a la branca del present, a la del futur, volem dir, a la del present. L'ha seguit la de l'Àlex Giral Robert. Bona tarda, Àlex.
Hola, Manel, bona tarda. Sí, en aquesta columna és on hi havia més representants polítics i hem vist la plana major de Junts i també d'Aliança Catalana. I a l'altra hi havia el seguici d'Esquerra Republicana que, per primer cop des del 2021, ha liderat Oriol Junqueras. Consignes dels partits a la unitat, però un altre any sense fotografia conjunta ni cap proposta per recosir l'espai polític.
I quina lectura política es pot fer d'aquesta Diada del 2026? Doncs ens ho analitzarà el cap de política de Catalunya Ràdio, el Raül Flores, i el context històric ens el posarà Joan Escolies, que després de la tensió que es va viure ahir al Fossar de les Moreres, avui ha publicat un article que ha titulat El Fossar de les Hòsties. I no parla només del que va passar ahir, la història l'arrenca el 1913. D'aquí uns minuts l'entrevistarem. Per cert, que han quedat en llibertat els tres detinguts d'ahir la nit de l'esquerra independentista. Se'ls investiga per desordres, atemptat contra l'autoritat i lesions lleus. Però, com dèiem, a aquesta hora encara tenim en marxa dos actes, com a mínim, de la Diada. Per una banda, l'institucional, el Teatre Nacional de Catalunya, amb el 50è aniversari de la Diada del 76 a Sant Boi, al Punt de Mira. Agustí Serrat.
Sí, bona tarda. Un acte que acaba de començar ara mateix amb el cant de la Senyera i que, com deies, gira al voltant de la commemoració d'aquests 50 anys de la primera celebració de la Diada després del franquisme. En aquest acte, a través de música, dansa i poesia, es recordaran també figures com les d'Antoni Gaudí, Clementina Arderiu, Josep Vallverdú o Josep Irla.
I, per altra banda, l'acte més festiu, el concert a Arc de Triomf, organitzat per Òmnium Cultural. Allà hi tenim el Blai Mercè. Bona tarda, Blai.
Bona tarda. El passeig Lluís Companys ara mateix és un mar d'estelades al final de la sessió de DJ Trapella, on hi pot sonar J Balvin, els espais Gels, Beyoncé o Obrim Pas. Els grans protagonistes precisament seran uns altres valencians, la Gossa Sorda, que a dos quarts de deu comencen el seu últim concert de la gira de retorn a Catalunya.
Tot això a Catalunya, però a Nova York... Continua el dol 25 anys després, connectarem en directe tant amb Washington, amb el nostre corresponsal Oriol Serra, com amb Nova York. Us presentarem una nova iorquesa que té molta vinculació amb Catalunya. És la traductora a l'anglès, per exemple, de Quim Monzó, Joan Maragall. Ella va viure els atemptats de l'11S i forma part també de l'entitat que demà organitzarà la Diada Catalana a l'illa Roosevelt. Els divendres apostem encara més fort per la cultura. Avui que arriba a la cartellera la pel·lícula Forastera, entrevistarem Lluís Omar, serem a Fira Tàrrega també amb la Marta Vives i anirem de concert. El de Sigur Rós, que actua a partir de les 9 a l'Auditori del Fòrum de Barcelona, ho seguirà el Marc Ruiz en un divendres, en una diada també, amb activitat esportiva. Joan Fitó.
Tenim en joc ara mateix el partit de la Lliga Catalana de Bàsquet a Tarragona. Joventut de Badalona, 77, Girona, 63. Queden 8 minuts per acabar. Partit intranscendent perquè el Lleida ja és finalista, el primer finalista d'aquesta Lliga Catalana. En canvi, a les 9, duel entre el Manresa i el Barça. Qui guanyi jugarà diumenge la final contra el Lleida.
Estem tenint i hem tingut una diada amb un temps molt plàcid. Com apunta el cap de setmana, Gemma Puig?
Doncs continuarà una miqueta així, amb aquesta estabilitat, amb aquestes temperatures contrastades, matins frescos, migdies càlids, diumenge una miqueta més, i sí que aquest dissabte al matí hi pot haver fins al migdia alguna gota que es deixi escapar entre el litoral i perlitoral, sobretot central, poqueta cosa, per tant un cap de setmana estable amb aquesta calor molt agradable i suportable.
I 7 minuts. Avui el Catalunya Nit avança el seu horari habitual per analitzar i seguir tot el que està passant al voltant d'aquesta diada del 2026, les crides contra els discursos d'odi de l'extrema dreta i la recuperació de cert múscul per part de l'independentisme l'estan marcant. A Barcelona, 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'ANC i Òmnium, que se sumen a les més de 20.000 que eren a Girona i Amposta. L'independentisme fa una crida a recuperar terreny i a multiplicar forces per la diada de l'any vinent, que coincidirà amb els 10 anys de l'1 d'octubre. La manifestació ha acabat amb una imatge insòlita, la crema d'una bandera espanyola dalt de l'escenari. Des de plaça de Catalunya de Barcelona tenim tant a l'Alba Barbosa com a l'Àlex Giral Robert. Bona tarda a tots dos.
Hola, bona tarda.
Alba, comencem per tu. Quins missatges s'han sentit en aquesta manifestació?
Doncs mira, Manel, molts clams clars d'independència, també recuperant lemes relacionats amb l'1 d'octubre, sobretot quan la manifestació La columna del futur ha passat per davant de la comissaria de la policia espanyola via Laietana. Les dues columnes, tant present com futur, i la manifestació convocada a Urquinaona per l'esquerra independentista, han confluït a plaça Catalunya, on les entitats han fet els seus parlaments. Els convocants en l'Assemblea Nacional Catalana, també Òmnium Cultural, han alertat del creixement dels moviments d'extrema dreta i han fet una crida a la mobilització i a obrir una nova etapa. Josep Vila, president de l'ANC, parla d'un nou embat, coincidint ara que farà 10 anys de l'1 d'octubre, i ha anunciat una cimera per d'aquí un mes.
Volem fer-vos una proposta, assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil, o el de la gent, o el de les entitats cíviques, protagonitzem un punt d'inflexió. Ens cal fer-ho.
També Xavier Antic, president d'Òmnium Cultural, ha animat a recuperar l'esperit i a enfortir el moviment independentista.
Hem dedicat molts esforços, molta energia a defensar-nos, però també a enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Estem més preparats que el 2017. Sapiguem-ho, tota la lluita que hem fet aquests anys té sentit.
A Barcelona, la manifestació ha plegat 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Són 17.000 més que l'any passat. L'Assemblea Nacional Catalana augmenta la xifra fins a les 100.000. Hem vist gent molt jove, que tot just recorden les manifestacions més massives de fa més de 10 anys, i també d'altres que, tot i el desànim que reconeixen, continuen sortint als carrers.
Doncs això és la visió, el pols de la gent, però també hem posat el termòmetre a la temperatura política. Àlex, Junts, Esquerra i també Aliança Catalana han participat en aquesta manifestació, això sí, per separat i a molta distància. Com ha anat i què és el que han dit?
Sí, ja és la tònica dels últims anys, que cada partit convoqui en un punt diferent de la manifestació. Mira, des de Junts, el secretari general, Jordi Turull, ha reclamat que aquesta sigui l'última diada, ara sí, sense la presència dels líders del procés que van marxar de Catalunya ara fa gairebé 9 anys.
Esperem que l'any que ve hi puguem ser tots, perquè hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades, que avui hi ha el president Puigdemont, que no hi pot ser, el conseller Comín i el conseller Puig.
I com també és habitual, els últims anys en aquesta jornada ha fet una crida a la unitat de l'espai polític independentista sense mesures concretes i entre retrets d'altres dirigents de Junts cap Esquerra per haver investit Salvador Illa. Precisament els republicans també han desfilat per la manifestació aquí a Barcelona i ho han fet encapçalats pel seu president, Oriol Junqueras. Feia 5 anys que no es deixava veure en una mobilització de l'11 de setembre. El 2022 Esquerra se'n va desmarcar, el 23 estava infectat de Covid i el 24 i el 25 no va fer acte de presència. Avui Junqueras ha reivindicat la identitat catalana com a eina cohesionadora i no excloent.
La identitat no és allò que ens separa dels altres, sinó que és allò que ens fa igual als altres. Identitat vol dir igualtat, i la defensa de la identitat de Catalunya vol dir que volem compartir amb tothom la nostra llengua, la nostra cultura i un projecte de futur.
Tant Esquerra com Junts han cridat a combatre els discursos d'odi en clara al·lusió a Aliança Catalana, que un any més s'ha presentat a la manifestació, tot i les declaracions del president d'Òmnium, en què afirmava que l'extrema dreta no estava convidada a la protesta. La líder ultra, Sílvia Oriol, ha assegurat que els radicals són els de l'esquerra antifeixista.
Jo és que no em dono per al·ludida, perquè com que no sóc d'extrema dreta, no sé exactament a qui volen confrontar, però Aliança Catalana segur que no. Som un partit nacionalista i no som extremistes de cap de les maneres. De fet, els extremismes els van veure i el fossar de les Moreres, amb tot de persones intolerants i irrespectuoses.
Malgrat alguns càntics creuats pujats de to, no hi ha hagut cap incident de pes. Sí que al final de l'acte central, a Plaça Catalunya, un grup de joves antifeixistes i els simpatitzants d'Aliança han intercanviat insults, però Mossos i antiavalots s'hi han desplegat per separar-los i fins on hem pogut veure la cosa no ha anat a més.
Sí que hi ha hagut, Alba, un element del qual segurament se'n parlarà perquè les imatges voltaran, i és aquesta crema d'una bandera espanyola del de l'escenari, oi?
Sí, ha estat justament abans de cloure l'acte, que s'acabava amb l'himne nacional de Catalunya, amb els segadors. Doncs abans, dues persones amb la cara tapada han pujat a l'escenari i han cremat aquesta bandera espanyola. Però, us ho dèiem ara, ha estat una manifestació absolutament pacífica que ha transcorregut durant tota la tarda amb molta diversitat de perfils de gent que s'han aplegat fins aquí a Barcelona, doncs per reclamar alguns més joves que no recordaven les manifestacions més massives i d'altres doncs ja amb més experiència. Es podem sentir.
La política està una mica estancada, la part de política catalana. Acabem d'escoltar el que vol la gent i reivindiquem que es pugui aconseguir una Catalunya lliure per defensar tots els drets dels catalans, ja sigui la llengua, cultura.
Estem tristes, apàtics, perquè no tenim els polítics que volem.
Jo crec que la gent es va engrescar molt durant l'època del procés, moltíssim, i va haver-hi una decepció molt gran, no? I jo crec que la gent s'ha enfadat molt amb el sistema polític perquè no han respost al reclam de la ciutadania.
L'acte de Plaça Catalunya ha acabat amb la participació i han participat uns 150 cantaires de diferents corals. Són els que es van expulsar de la Sagrada Família durant la visita del Papa Lleó XIV, segurament ho recordareu. Doncs les entitats convocants a aquesta manifestació han volgut reconèixer-los aquí el dret a portar estelades i a cantar el Virolai i els Segadors.
Doncs aquesta és l'última hora des de Plaça Catalunya amb l'Alba Barbosa, l'Àlex Giral Robert i el Pep Casanovas al control de so. Gràcies a tots tres. Fins ara.
Fins ara.
Ha arribat un quart de nou, aquest és el so que hi havia a Girona. Independència o decadència, cridaven els manifestants. 15.000 persones, segons l'ANC, 11.000 segons fonts policials. En els parlaments finals dels organitzadors han fet una crida a la unitat dels partits per aconseguir la independència. Girona, Maria Rovira, com ha anat?
Hola, bona tarda. Doncs sí, la manifestació de Girona, que s'ha fet amb una única columna, ha acabat en una esplanada de la Copa completament plena, amb un mar de samarretes grogues i estelades i crits d'independència. Una mobilització de to reivindicatiu i festiu que ha avançat des de la Plaça Catalunya, darrere una pancarta pel present i pel futur, i amb grans lletres formant la paraula llibertat. Alguns dels manifestants ens deien i ens destacaven la convicció que avui calia ser-hi, i més en un context com l'actual, i també d'una certa desmobilització.
Però amb ànims de ser-hi, ganes de reclamar el mateix de sempre, perquè estem en el mateix punt i les reclamacions són les mateixes, no?, de país.
Seguim insistint, seguim empenyent.
I aconseguir el que és ja la independència d'una punyetera vegada.
L'acte a l'explanada de la Copa s'ha llegit un manifest amb lemes, com deies, com independència o decadència. S'ha cantat cançons com l'Estac o País Petit i s'ha acabat amb un concert reivindicatiu del grup Acoplat.
Doncs així ha anat a Girona. Gràcies, Maria, en aquesta convocatòria descentralitzada que ha tingut lloc també a Amposta, on 12.000 persones, segons fonts policials, 6.000 segons l'ANC, s'han manifestat a la capital del Montsià en aquest model de mobilització, com dèiem, descentralitzada. Les reivindicacions del territori han centrat els parlaments finals. En posta, Jordi Barranca.
Dues columnes, la de present i la de futur, han recorregut els carrers del centre de la ciutat reivindicant la independència i focalitzant-la també amb la situació socioeconòmica brenca.
Les ferides obertes per la central nuclear d'Ascó i la proximitat de la de Vandellós. La indústria contaminant d'Ercros a Flix. Lo transvasament de l'Ebre al Camp de Tarragona. Lo fallit magatzem Càstor de gas natural. Los abocadors de Tivissa i Ribarroja d'Ebre. I ara la gigafactoria d'intel·ligència artificial projectada a Móra la Nova, lo Pla Plater i la línia elèctrica de molt alta tensió.
Els manifestants han fet una crida a incloure els joves en les demandes i en la lluita per la independència i en fer de la Diada d'enguany un abans i un després.
Se'ns presenta properament un escenari que és molt plausible, que és el retorn de tots els exiliats.
I estem tots una miqueta com en punt mort.
Espero que, com diuen alguns, que podria ser un punt d'inflexió.
Des d'aquí volem reivindicar que els joves surtin als carrers, perquè ara més que mai Catalunya ha de créixer i els joves som el futur d'aquest país.
Entre els assistents, persones arribades tant de les Terres de l'Ebre com també de les comarques del Camp de Tarragona.
Doncs fins ara hem sentit manifestants que han seguit la crida de l'ANC i Òmnium, però l'esquerra independentista, com és habitual, s'ha manifestat a banda. Diversos representants de la CUP han demanat protestes socials per tirar endavant el país. Segons els organitzadors, s'han aplegat 8.000 persones, mentre la Guàrdia Urbana ho rebaixa a 1.100. Tenim una unitat mòbil al Born amb Roger Santaló i l'assistència tècnica de Martí Cuní. Roger Santaló, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, l'esquerra independentista ha tornat a sortir al carrer des de plaça Urquinaona, punt emblemàtic dels disturbis contra la sentència del procés el 2019. Milers de persones han omplert els carrers fins al mercat del Born, amb la ressaca encara de la manifestació contra la presència d'Aliança Catalana ahir al fossar de les Moreres. Precisament en el seu discurs per acabar la manifestació, Non Casadevall, secretari general de la CUP, fa una crida a recuperar els carrers contra l'extrema dreta.
Avui, dècades després, continuem en disputa. Disputa de la catalanitat, del que és ser poble català, i disputa del projecte de país que volem construir.
Aquesta idea s'ha reproduït als càntics, on s'han sentit proclames a favor de les lluites laborals i socials i l'escola en català, però també contra el PSC i el feixisme. Aquí també es reforça la idea de països catalans. Un exemple, l'acte ha acabat amb els Segadors, l'himne de Catalunya, però també la Balanguera, himne oficial de Mallorca, i la Muixeranga del País Valencià i considerat emblema dels països catalans. Tot rematat amb el cant de la Internacional.
Roger, afegim un punt aquí perquè avui hem sabut que el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs els tres detinguts ahir al Fossar de les Moreres a Barcelona. Els van arrestar després que intentessin trencar el cordó policial i arribar a la concentració d'Aliança Catalana. Els Mossos, de fet, investiguen 7 persones més arran d'aquests mateixos fets. L'acte d'Aliança Catalana va plegar 500 persones i la contramanifestació de l'esquerra independentista 2.500. I al centre de Barcelona, als voltants de la plaça Jacint Verdaguer, la policia ha carregat contra un grup de manifestants antifeixistes que han impedit una concentració d'un grup neonazi. Un grup reduït de manifestants ha llançat objectes contra els agents. Ho ha seguit la Txell Garriga i connectem en directe. Txell, bona tarda.
Molt bona tarda. Sí, han estat uns 1.500 manifestants antifeixistes que han impedit que desenes de persones del grup feixista Núcleo Nacional, com dius, poguessin accedir a la plaça mossèn Jacint Verdaguer de Barcelona, on havien convocat aquesta tarda, a mitja tarda, una concentració. És la primera d'aquest caire, de fet, en una diada a Barcelona. Els Mossos han desplegat un ampli dispositiu policial amb més de 20 furgonetes per mantenir separats els dos col·lectius i evitar, doncs, enfrontaments entre ells. I, finalment, els manifestants de Núcleo Nacional, que han quedat reduïts al carrer Mallorca, han marxat entre crits i insults, però sense acabar tenint cap contacte entre les dues convocatòries. L'atenció, això sí, s'ha traslladat al cordó policial amb llançaments de pedres, també ampolles, pirotècnia i pintura contra els agents per part dels manifestants antifeixistes. Els Mossos han fet càrregues puntuals per dispersar els manifestants que a quarts de vuit ja han abandonat la plaça.
Doncs això és el que ha passat al centre de Barcelona. Gràcies, Txell Garriga. Bona tarda.
Bona tarda.
I en un altre punt de la ciutat, ara mateix, a Arc de Triomf, on està previst que hi hagi els concerts també, estem veient imatges amb certes flames, no sé si estan cremant contenidors, però allà hi tenim el Blai Mercè, que ens podrà informar en directe. Blai, bona tarda, què és el que està passant?
Bona tarda. Doncs han començat a cremar uns contenidors grisos, contenidors més aviat petits, per entendre'ns, i ara un grup de manifestants amb la cara tapada han apropat un contenidor blau de paper i el contenidor està cremant en flames mentre aquest grup de manifestants envolta el contenidor aquí a Ronda Sant Pere, en Passeig de Sant Joan, i fa càntics favorables a la independència i contra Espanya. Aquesta és la imatge ara mateix, a darrere de l'Arc de Triomf. A l'altra banda d'Arc de Triomf, cap al Passeig Lluís Companys, per entendre'ns, s'estan celebrant els concerts, la Festa per la Llibertat. Ara està acabant la sessió DJ Trapella. Són les dues cares, aquí el foc, cremant aquests contenidors, i a l'altra banda de l'Arc de Triomf, la música i la festa.
Després connectarem amb tu més endavant per parlar estrictament de la festa, si no passa res més gros. Aquí on estàs tu ara amb aquests contenidors? De moment no hi ha presència policial, ni intervenció policial, ni res que s'hi assembli, o quina és la situació?
De moment no. Hi ha la Ronda Sant Pere encerclada, com si diguéssim. A una banda hi ha els manifestants, alguns amb la cara tapada, altres no, fent crits i cantant cançons que s'han cantat avui a la majoria de manifestacions. I a l'altra banda, doncs, hi veiem molts fotoperiodistes fent la imatge molt cridanera del moment, amb tot el fum que està pujant, aquest fum negre que està pujant, que s'està alçant cap al cel, i de moment no hi ha cap... No es veu presència policial.
Perfecte,
ara Blai. Ara s'estan començant a sentir alguns espatecs del contenidor que està cremant, i de moment aquesta és la imatge.
Molt bé, doncs si no passa d'aquí, connectarem més endavant per seguir els concerts, però si aquí hi hagués moviments destacables, ens demanes pas. Una abraçada, gràcies.
I tant, fins ara.
Doncs així hem arribat ja a les 8 i 23 minuts, 7 minuts per arribar a 8:45. Més enllà de les mobilitzacions, el clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada ja des de primera hora del matí, amb les ofrenes al monument de Rafael Casanova. Les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. Sílvia Paneiqué, portaveu del govern, i Josep Rull, president del Parlament, han dit això.
Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, amb progrés, amb justícia i amb llibertat.
I des de les 8 del vespre que tenim en marxa aquest acte... És el so que ens arriba en directe de l'acte institucional central de la Diada Nacional de Catalunya. Aquest any es fa al Teatre Nacional de Catalunya a Barcelona i commemora especialment els 50 anys de les primeres mobilitzacions de l'11 de setembre a Sant Boi de Llobregat, després de la mort de Franco. I anem en directe. Agustí Serrat, bona tarda.
Bona tarda. Sí, exacte. És un acte en què no hi haurà parlaments polítics, tot i que són presents, entre altres, el president de la Generalitat o el del Parlament, sinó que fa servir més l'art com a fil conductor per commemorar moments o figures destacades de la història de Catalunya. Això que sentíem fa un moment i que acaba d'acabar era el duet Alosa, que interpretava la cançó Blanca Flor, però l'acte ha començat amb una cinquantena de cantaires que han pujat amb banderes a l'escenari cantant el cant de la Senyera i tot seguit, com comentaves, s'ha fet aquest homenatge a la Diada de Sant Boi de l'any 1976, la primera que es va poder celebrar després del franquisme. Ha estat de la mà de dues persones que hi eren, la fotògrafa Pilar Aymerich i també l'advocat i polític Miquel Roca, que va ser orador, de fet, en aquella diada, en nom del Consell de Forces Polítiques de Catalunya. Els podem sentir.
Ja no hi havia por. Crec que va ser una insurrecció.
Per mi era un moment molt emocionant, no? Representava algun conjunt de forces polítiques clandestines que lluitaven contra el règim. Penseu que era la primera manifestació en llibertat, per entendre'ns, vigilada, però en llibertat, que podíem fer, i era molt necessari demostrar que hi havia força.
En els propers minuts també es recordaran efemèrides com els 50 anys de la mort de la poetessa Clementina Arderiu. De fet, és el que es farà d'aquí uns moments. També el centenari de la mort de Gaudí, el 150 aniversari del naixement de l'expresident Josep Irla i també la mort de recent fa uns mesos de l'escriptor Josep Vallverdú. A més, també hi haurà actuacions musicals, entre altres, de Joan Dausà, versionant Serrat, o d'Andrea Motis, interpretant Oques Grasses.
Gràcies, Agustí Serrat.
Gerard.
Fins ara i durant la jornada podríem dir que hem anat escoltant les veus que més o menys hi havia previstes. Potser la sorprenent ha arribat ben d'hora, a les 8 del matí, quan al matí de Catalunya Ràdio hem pogut escoltar un missatge de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, afegint-se a aquesta aposta per la convivència. Pujol ha reivindicat que és català qui viu i treballa a Catalunya. En els últims anys els principals partits estan restituint la figura de l'expresident de 96 anys després del terratrèmol polític que va provocar el 2014 en confessar que tenia diners amagats a l'estranger. Laia Framis.
Per Pujol, aquesta màxima de que és català qui viu i treballa a Catalunya no ha perdut vigència.
Insisteixo que avui és la festa dels tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
L'expresident de la Generalitat demana que no es caigui en la desesperança.
El país viu moments complicats, d'incerteses, de desil·lusions, de gent que està perdent l'esperança, però també hi ha gent, molta gent, amb energia, amb il·lusió.
I anima la societat civil a fer pinya.
Jo no pau, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur. Contagiau-vos i contagiau-vos tot això, els menys esperançats, els enfadats, per fer una gran Catalunya.
Recordem que el cas de la fortuna oculta dels Pujol a l'estranger ha portat a judici els 7 fills de l'expresident que ara estan pendents de sentència.
Gràcies, Laia. A aquesta hora ja podem començar a fer una anàlisi del que ha sigut, del que ha donat de si la Diada del 2026. Per això tenim aquí al nostre costat el Raül Flores, que és el cap de política dels Serveis Informatius de Catalunya Ràdio. Bona nit.
Bona nit, Manel, què tal?
A veure, què ha donat de si aquesta Diada, Raül?
Doncs mira, d'entrada la Diada Nacional ja no dura tot l'any.
any ja no marca el ritme del curs polític. Queden lluny les diades de fa una dècada en ple procés, amb manifestacions històriques que van tenir un pic, ho recordaves a l'inici del Catalunya Nit, amb 1.800.000 persones al carrer i que condicionaven tot allò que venia després. La diada d'aquest any no ho farà. Si l'any passat el clam va ser per la llengua, aquest any ho és per la convivència, pel combat contra els discursos d'odi. I aquesta és una bona pista de la línia mestra que marcarà la política el que queda d'any. És un any electoral, amb municipals i amb molts números també d'eleccions espanyoles, i la línia divisòria que marquen els partits és clara, l'hem vist també avui, la vam veure ahir. És una línia entre l'extrema dreta i tota la resta. I això com a mínim durarà fins les properes municipals. I és allà on veurem si això era només un lema de campanya per desgastar els rivals directes, parlo d'Aliança Catalana, o si és el nou guió de la política del país.
Clar, l'11 de setembre a Catalunya sempre també un termòmetre de l'independentisme. Quina anàlisi podem fer respecte a això?
Doncs bé, els partidaris de la independència els veiem més dividits, no hi ha una acció conjunta, hi ha recels, hi ha crítiques entre els principals partits, i hi ha un actor que dinamita possibles majories, i aquí apareix de nou Aliança Catalana. Per molt que l'independentisme pugi a moltes enquestes, el pes d'aquest partit, el pes d'Aliança, impedeix pensar en una majoria de govern, en sumar esforços. I aquí ve la contradicció de l'independentisme. El mal moment a les urnes, la pèrdua de força al carrer, coincideix amb una revifada a les enquestes. L'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió aquest juliol donava el sí a la independència el millor resultat des de l'any 2020. Continua darrere del no, però remunta i arriba al 45% dels suports. I en tot aquest context, en tot aquest estat de l'independentisme, coincideix amb un president de la Generalitat, amb Salvador Illa, que arriba al mig mandat i que intenta tornar a portar aquesta diada als antics consensos que hem anat veient del catalanisme marcats aquest any, i ho vam veure a mitja setmana, ho hem vist també avui, per missatges de convivència i també per la reivindicació unitària de fa 50 anys a la diada Sant Boi de Llobregat, amb la primera concentració a favor del catalanisme després del franquisme.
Doncs, Raül, serà molt interessant saber què ens podràs explicar a aquesta hora, exactament d'aquí un any, perquè serà la diada del 2027 i aquesta sí que...
Sí, hi hauran passat moltes coses pel
camí. Exacte, exacte, a veure com estarem. De moment la d'avui ens l'has analitzat molt bé. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, bona nit.
El Catalunya Nit ens agrada també posar-hi context històric i avui serà interessant escoltar també el que ens pugui dir ara mateix el periodista i historiador Joan Escolies. Joan, bona nit.
Bona nit.
Ara fèiem el relat de la diada d'aquest any. Tu com la qualificaries amb el que hem explicat? Com la valoraries?
Sí, jo veig bastant com acabeu d'explicar ara mateix. La gent ha sortit una mica més al carrer. Sí que s'han vist aquests dos blocs, és a dir, per una banda, Aliança, en aquest sentit, el que representa l'antiimmigració, xenofòbia, etc., i la resta, doncs, que no estan conjuntament, no comparteixen una mateixa idea, però sí que comparteixen, doncs, aquesta idea de convivència amb aquest missatge de la Generalitat i del seu president buscant aquest consens i anant una mica al passat, doncs, per buscar aquests elements que poden marcar o dirigir el futur, no?
Clar, als periodistes ens agrada, i en general a la societat, buscar aquelles xifres rodones. Aquest any tenim aquesta coincidència amb els 50 anys de la gran manifestació de Sant Boi. Si ens poséssim en aquell punt i anem cap aquí, no sé si podries marcar allò, fites d'evolucions clares de la diada de l'11 de setembre.
Clar, la diada de Sant Boi va ser molt important al ser la primera commemoració pública autoritzada després del franquisme, que cal tenir present que sobretot el que no volia aleshores el govern Suárez era que es fes a Barcelona, però tampoc que es digués nacional. És a dir, aquesta denominació els molestava moltíssim, no? I precisament la persona que va ser l'encarregada de negociar, de passar-la a Sant Boi, que va ser, doncs, el Salvador Sánchez Terán, el governador civil de Barcelona, seria després qui va negociar el restabliment de la Generalitat, no? Després tenim evidentment la del 77, la gran diada de la transició, podríem dir. Després ja, a partir de l'any 80, quan ja, doncs, la diada queda declarada legalment l'11 de setembre com a festa nacional, perquè això va ser la primera llei que es va aprovar al Parlament. Fins aleshores era es donava per entès, però no, legalment no era així. Després, la resta de diades, jo diria que van anar succeint, doncs, segons el context polític, fins a l'arribada del 2012, que és la gran diada del punt d'inflexió, no? Quan les banderes catalanes estan substituïdes per les estelades de manera claríssima. I la repetició successiva, doncs, d'aquestes grans diades fins a que l'any que ve se celebrarà els 10 anys, no? De l'1 d'octubre, la primera diada després de l'1 d'octubre, encara una mobilització, doncs, marcada per les qüestions de l'empresonament i l'exili de dirigents polítics, etc. I en aquests últims anys hem estat una mica resituant, no? És a dir, els elements de l'independentisme s'han estat resituant. Jo crec que encara ho estan. Avui, per fer una anàlisi més concret, el que diria, per exemple, és que hi ha un partit que és Aliança, que el que fa és bàsicament viure amb por al present i idealitzar el passat per confrontar aquest present. I després hi ha hagut tota aquesta altra part de l'independentisme que el que intenta projectar a través d'Òmnium, a través de l'Assemblea, és una mirada al futur on hi cap tothom o hi cap més gent, que és el que demanen, sobretot, doncs, que l'any que ve això es transformi en un revulsiu. No? Això veurem si es pot canalitzar així o no.
Clar, avui ha sigut molt interessant llegir un article que recomanem, que publiques avui a La Vanguardia. El títol ja es fa notar, ja es fa llegir, El fossar de les hòsties, i la gent pot pensar que has fet un article basat només en el que va passar ahir al fossar de les Moreres, però això de les pugnes al fossar de les Moreres, sí, i en general al voltant de la Diada, tu deixes clar que això ve de lluny, eh?
Sí, ve de lluny. És a dir, el fossar de les Moreres es comença a guanyar un relleu fa més d'un segle, no? El 1913, després el 1915 es posa la placa aquella amb els versos de Pitarra, però després, diguem, en aquests primers anys, l'independentisme, primer el catalanisme ho guanya com a lloc de commemoració, després, a partir dels anys 30, sobretot, és el separatisme, que es deia aleshores, ho guanya com un lloc propi, i ja quan s'arriba a la fase, deia, després de la transició, doncs el propi independentisme es comença a barallar entre ell per ocupar l'espai, no? Per veure qui és el que realment, doncs, és el guardià de l'essència. En una primera fase es barallen a dintre del propi independentisme, del moviment de defensa de la terra, i després el que estem veient en aquests últims anys, passat la crida contra la GERC que els deien botiflers quan van fer el govern tripartit, doncs és aquesta altra pugna que estem veient en els tres últims anys de l'extrema esquerra confrontada a l'extrema dreta. I això continuarà així en endavant, i si Aliança treu bons resultats a les eleccions al Parlament, tal com marquen les enquestes, doncs encara continuarà amb més força.
És el periodista i historiador Joan Esculies. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Catalunya nit. Passen 7 minuts de 9:15. Parlem ara d'altres qüestions, tot i que es poden relacionar, evidentment, amb la Diada, perquè l'expresident Carles Puigdemont tornarà a Catalunya quan se li apliqui l'amnistia, encara que s'aixequi abans l'ordre de detenció contra ell que va emetre el magistrat del Suprem, Pablo Llarena. Això és el que ha avançat el seu advocat, Gonzalo Boye, al matí de Catalunya Ràdio. Laia Framés.
Sí, a principis d'octubre s'espera que el Tribunal Constitucional determini què passa amb l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont. A partir d'aquí, mourà fitxa al Suprem, que ja avisa que aixecarà l'ordre de detenció de Puigdemont i que aplicarà l'amnistia si aquesta decisió del Constitucional és favorable. Per això, l'advocat de l'expresident, Gonzalo Boye, avisa.
En el momento en que la ley de amnistía se aplique, eso es punto y final del exilio. El presidente será un hombre libre finalmente para poder regresar con la institucionalidad que corresponda, ¿no?
De fet, Boye està convençut que el Constitucional ja té tots els arguments a punt.
a estas alturas me cuesta creer que el Tribunal Constitucional no tenga redactado uno o dos borradores de sentencia, porque entre otras cosas han estado un mes y medio de vacaciones, ¿no?
El Constitucional començarà a tractar els recursos de l'exconseller i els expresidents aquest mateix mes de setembre.
Doncs moltes gràcies, Laia. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada a altres notícies i entrarem també en terreny cultural.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
En un sol poema, en Joan va dir tot el que havia de dir. Tinc una oda començada que no puc acabar mai.
Vine a l'homenatge musical a Joan Maragall i reviu els seus poemes més emblemàtics narrats per Sílvia Bel. El 16 de desembre a l'Auditori de Girona. Compra ja l'entrada a botiga.ara.cat. Organitzat pel diari Ara.
Arriba la desena edició de la Sea Otter Europe. Del 18 al 20 de setembre. Més de 500 marques expositores i proves esportives de totes les modalitats i nivells. Un espai per professionals i amants del ciclisme. Descobreix les novetats del sector. Prova de bicicletes, food trucks, música i un ambient únic. Agafa entrada gratuïta a seaottereurope.com.
Per entendre què passa a Ceuta, no només cal anar a peu de carrer.
Al final pues, habrá ahí pues, 3.000 y pico, 4.000 personas, chillan, gritan, música, es insoportable.
Cal analitzar la geopolítica que hi ha al darrere.
Aquest episodi és una mostra d'una amenaça híbrida, amenaça per la seguretat espanyola o europea.
Ceuta, ciutat hostatge, 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Atenció, Koeman, tocha el faraguero, pica Koeman!
Pizzi, che, que bueno que viniste! Que bueno que viniste!
Encara més. 50 anys de futbol en català, des de 1976.
De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
On va començar tot.
A Catalunya Ràdio.
On tot continua.
Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que te jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur. Catalunya Nit.
Quatre minuts i tres quarts de nou. Repassem altres notícies destacades d'aquest 11 de setembre. Primera dimissió després de la desclassificació dels informes sobre els avisos del CNI a Ceuta. Ho ha fet la mà dreta del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma. És la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada massiva en què s'indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes, Maria Costa.
El cap de gabinet assegura que deixa el càrrec per motius personals, però també perquè no està d'acord amb la versió que la delegació està explicant sobre aquesta crisi. De fet, ell defensava que després de parlar amb el CNI per WhatsApp i per telèfon, el 29 de juliol ho va traslladar al seu superior, però la delegació del govern a Ceuta manté que no en sabia res. La ministra Mònica García insisteix que el WhatsApp del CNI no els va arribar.
Porque si tú tienes una alerta de estas características, no mandas un WhatsApp. La poca previsión por parte de todo el mundo pues está implícito en el canal de comunicación con el cual se hace ese aviso.
I el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del Partit Popular, assegura que amb la dimissió no n'hi ha prou.
Las responsabilidades no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno porque tampoco tenía capacidades para poder actuar con la contundencia que el caso requería.
La vaga indefinida dels metges a Catalunya i arreu de l'Estat començarà el 28 d'octubre. Els metges asseguren que no aixecaran la vaga fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les condicions laborals.
Els sindicats insisteixen que volen un estatut marc propi que millori les seves condicions laborals a banda de les dels altres professionals sanitaris. N'ha parlat a 3CAT Info, secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya, Xavier Lleonard.
els metges hem dit prou i no volem continuar oferint una trista qualitat assistencial com la que ens obliguen a fer. I la vaga és exactament per revertir aquesta situació.
La jornada laboral es va reduint a Catalunya i en el segon trimestre d'aquest any s'ha situat a les 37 hores setmanals de mitjana, Estel Batet Carles.
Són dades a què ha tingut accés Catalunya Ràdio, però que la UGT matisa. Sentim Òscar Rius, secretari de Política Sindical.
Tu pots reduir la jornada oficial legal dels convenis, però després es posa jornada extra, no, en alguns sectors. Per això estem tan insistents amb lo del registre horari, eh?
Una tercera part de les hores extres, segons comptabilitza la UGT, no es paguen ni es cotitzen, cosa que la patronal nega. El Ministeri de Treball s'ha compromès a aprovar el registre horari aquest mes.
El Ministeri de Transports instal·larà càmeres de seguretat als punts on hi ha més robatoris de cable, com l'estació de França de Barcelona.
Sí, en aquest punt hi ha hagut 4 en menys d'una setmana, l'últim aquest matí, que ha provocat retards. Avui també hi ha hagut un altre robatori de coure entre Lleida i l'estació de Puigverd Artesa. A més de la videovigilància, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santanio, també ha anunciat més col·laboració amb els Mossos amb aquest objectiu.
Para, sobretot, identificar a les persones que roben i a les persones que luego comercian con ese cable.
Més coses, ha mort el jurista i polític Josep Maria Trias de Bes als 81 anys.
Militant antifranquista, va fer carrera política primer a Convergència Democràtica de Catalunya entre els anys 80 i 93 i a les eleccions generals del 96 va fer el pas al Partit Popular de Catalunya. Després, progressivament, es va anar allunyant de la política.
De la crònica del món, els rebels hutis del Iemen, que són enemics de l'Aràbia Saudita i partidaris de l'Iran, han anunciat que han conquerit els dos últims illots de l'estratègic estret de Bab al-Mandeb, Miquel Àngel Viola.
És per on passa tot el trànsit de vaixells del Mar Roig. Els rebels hi han arribat des de la ciutat portuària de Moha, un dels ports clau que ahir van aconseguir controlar. D'aquesta manera, els hutis redoblen l'amenaça sobre el subministrament mundial de petroli i de gas en plena escalada de preus pel bloqueig de l'estret d'Hormuz pel conflicte entre l'Iran i els Estats Units. Els rebels hutis han dit que la navegació per l'estret de Bab al-Mandeb és segura per tothom, excepte per les naus de l'Aràbia Saudita, país que dona suport al govern oficial del Iemen.
I destaquem també que el número 54.949 de la sèrie 9 s'ha endut el Premi Extraordinari de la Grossa de la Diada. El premi està dotat amb 2 milions d'euros.
Doncs 9:15, tornem en directe al Passeig Lluís Companys de Barcelona, on s'està fent la Festa de la Llibertat, que organitza Òmnium. Les actuacions han començat a les 7 de la tarda, fa una hora i mitja ben bona. Allà hi tenim en Blai Mercè, després de la incursió que li hem fet fer a la zona del davant, on hi havia... s'estaven cremant algun contenidor, però ara el tornem a tenir l'àrea de concerts. Blai, bona tarda.
Bona tarda, sí, ara estic a l'altra banda, a l'altra cara de l'Arc de Triomf. Encara veiem una mica de fum des de lluny, però sembla que la cosa s'està normalitzant, d'alguna manera s'està tranquil·litzant. En canvi, aquí, davant de l'escenari, la festa cada vegada va un pas més enllà, cada vegada hi ha més gent i tothom està animadíssim, ballant, i és que realment amb DJ Trapella, que és l'encarregada de... d'inaugurar aquesta 24a edició de la Festa per la Llibertat que organitza cada any des de l'any 2000 a Òmnium Cultural, és molt difícil no ballar amb la fórmula que té, perquè cada 30 segons o cada 40 segons, Manel, canvia de cançó. Estàs ballant una cançó d'Ocas Grasses i després et posa a Quevedo, i després Madonna, i després Els Tiets, saps?
Sí, sí, sense respirar.
Sí, sí, i amb això estan i està connectant tothom, des dels que han anat a les manifestacions d'abans, que porten l'estelada penjada a l'esquena, fins a turistes o famílies que passejaven per aquí i s'han quedat a prendre una cervesa i a seguir amb la DJ Trapella. Hem pogut parlar amb unes de les primeres assistents quan hem arribat aquí, que encara no havia començat la festa.
De petita venia molt amb la meva família i jo tenia moltes ganes de viure-ho així, més d'adolescent, i també els concerts i tot, la veritat.
Bueno, és una mica tradició venir sempre a la Mani a Arc de Triomf a veure quina música fan.
La Victòria ha vingut abans a la manifestació i jo només vinc als concerts.
Ens esperem el que sempre ha ofert Òmnium, que venim cada any i a més som socis de l'entitat.
I ara esperant, suposo, el cap de cartell, que és la gossa sorda, eh? La gossa sorda.
Sí, sí, la gossa sorda ha estat una de les gires de l'any. En aquesta gira de retorn, després de 10 anys allunyats dels escenaris, han estat una gira de 15 concerts. Aquesta serà l'última ocasió per veure'ls en directe a Catalunya i serà l'únic concert gratuït de la gira. I fa una estona hem pogut parlar amb el cantant, amb el Joan Nadal, i li hem preguntat què significa per ell que cançons com Esbarzers, per exemple, que ha sonat aquí a la Punxat DJ Trapella, que són ja himnes generacionals, doncs siguin part del seu llegat i els hagin convertit en una banda tan reivindicada.
Bueno, és un moment polític, diguem-ne que complicat. Sembla que el pèndol ha canviat de sentit i cal estar preparats per a defensar el nostre poble i per a defensar el nostre país i estar preparats també des de la unitat antifeixista per afrontar els nostres que venen.
Fins a quina hora teniu festa aquí, Blai?
Aquí, ben bé, jo crec que fins a la una, perquè l'últim DJ comença a 11:45, DJ Kazu, que basa la seva fórmula en remesclar en format màquina grans cançons i grans himnes, de tots els himnes, de fet, dels països catalans, i comença a 11:45 i jo crec que s'allargarà ben bé fins a la una, això.
Doncs que acabi d'anar bé, una abraçada.
Igualment, Manel, que vagi bé, bona nit.
Bona nit. I tenim ja ple rendiment la segona jornada de Fira Tàrrega. Avui s'hi han estrenat 10 espectacles i s'han pogut veure algunes joies de la programació d'aquest any. Tenim una enviada especial a Tàrrega. Marta Vives, bona nit.
Aquest divendres de diada s'han fet 57 funcions de 44 espectacles diferents des de primera hora del matí. Que coincideixi en dia festiu ha fet que el volum de persones als carrers i places de Tàrrega sigui evident i que l'assistència a moltes funcions sigui molt alta. Segons l'organització, avui s'ha arribat a prop del 74% d'espectadors. I és que si les arts del carrer tenen alguna cosa d'especial, és precisament la incertesa del carrer. D'una banda, el públic és més exigent, com ens recordava Pere Josep dels Los Informals, que avui han portat el seu últim espectacle a la plaça de les Nacions.
La pulsió aquesta de tornar al carrer, tornar a lo cru, tornar a lo que realment allà està el baremo, no? De, si no mola, ho saps al seguit.
I de l'altra hi ha fets imprevisibles, com el temps. El muntatge poètic i d'equilibris de la companyia Boel, IF, a les piscines municipals ha patit les conseqüències d'un sol de justícia, com ens ha explicat una espectadora.
Una mala jugada haver de fer l'espectacle amb aquest sol que fa, i em sembla que l'han hagut de reduir i sap greu, perquè, hosti, l'esforç és important.
I entre les joies que hem vist avui, la proposta de l'irlandès Darragh McLoughlin, que ens ha proposat als assistents obrir-nos a través d'objectes i paraules.
De mica en mica anava traient una sabata, una gota de sang, amb un dolor de dins, la llibertat, com representes la llibertat també, no?
Fira Tàrrega continua aquest cap de setmana i s'espera que la ciutat rebi milers d'espectadors en aquesta edició més internacional.
Catalina!
M'agastaràs el nom?
O jo, abuela.
Avui, Lluís Omar torna a la gran pantalla amb la pel·lícula Forastera, un relat sensible sobre el dol i les relacions familiars de la mallorquina Lucía Aleñar. La Montse Mas ha vist la pel·lícula i ha conversat també amb l'intèrpret sobre aquest retorn al cinema i la necessitat de baixar una mica el ritme de vida.
Bona nit, Lluís.
Bona nit, Montse.
Tu venies d'un període molt intens dedicat al teatre, a la direcció escènica. Com ha estat aquest retorn al cinema?
Feliç, perquè, esclar, això em suposava fer un personatge que em venia molt de gust, l'hàbito meu, i rodar a Mallorca al mes d'abril. En fi, tot era un regal, i ha estat un regal, el resultat de com ha sigut la pel·lícula, com és la pel·lícula.
Tu has dit que és una pel·lícula delicada, discreta, és una direcció especial.
Sí, que parla d'una cosa molt reconeixible per tots, viure el dol, no? I això tots, qui més qui menys, sabem què vol dir això. I llavors crec que aquí el que és especial i bonic és com de cop i volta en aquesta situació familiar, per iniciativa de la neta, que hi ha com una mena de coincidències que tothom ja li deia amb l'àvia, doncs per la veu, inclús per algun tipus de gest, de cosa, doncs jugant, decideix com a assumir el rol de l'àvia i l'avi hi juga i entra, i de cop i volta és com que l'àvia continua estant allà present a través de la neta. Clar, això vist des de fora, dius què passa aquí, no? Però amb la mà de la Lucía, el guió, com estava plantejat, està fet des d'una delicadesa i està fet des d'una manera de mirar a la vida, de que la vida, tot sovint, perquè en una relació dius l'avi, la neta, i ara en els moments que vinen, no, això té que haver-hi alguna cosa turbulent, no, no pot ser. Que... Dius, no, no, això és poètic, això és una manera, de vegades, dintre de les situacions més difícils, s'obren portes insospitades que ens fan bé. I haurà servit perquè aquesta família doncs hagi fet aquest dol a partir de que aquesta persona tan potent deixi d'estar en el plano d'aquí, perquè la pel·lícula també parla d'això, de presències, de l'ànima, dels esperits.
És per això que de vegades se la qualifica com una història de fantasmes, si estàs d'acord?
Sí, sí. Em sembla que hi ha una crítica del New York Times que diu que és una deliciosa pel·lícula de fantasmes, no? Perquè hi ha aquestes presències, en aquesta figura, bàsicament, de la mare, però és veritat que també abans de que mori la mare hi ha fan pellugues algunes lampres i ells fan com la referència de dir, bueno, això és algun esperit que està per aquí. Però, esclar que hi són els esperits. O sigui, l'existència no té a veure només amb aquesta dimensió de vida. Això és el que jo penso. Jo crec que la vida és immortal i que hi ha moltes maneres. I la pel·lícula també parla d'això.
Una cosa divertida de la pel·lícula és sentir-te parlar en mallorquí.
Sí, sí, la meva, això sempre he de demanar un cert disculpes pels mallorquins, diguéssim, natius, perquè, esclar, és un gran esforç. I llavors jo tenia això per les neutres, na Magdalena Monrosa menja peres verdes a sa cabaneta. Tot això, perquè tota la vocal és tota la mateixa. Jo estic molt content i a mi aquest tipus de reptes m'agraden.
És una pel·lícula que ja ha tingut un recorregut en festivals internacionals, també.
A Toronto va tenir un premi important, no? Premi de la crítica. O sigui, hi ha Valladolid, el premi Pilar Miró a millor direcció novell. Bueno, i l'Atlàntida va ser la pel·lícula inaugural del festival, amb una rebuda també fantàstica, clar, que era a Mallorca. Sí, sí, sí.
Què n'esperes d'aquesta pel·lícula? Creus que connectarà amb el públic?
Sí, i sobretot anar molt predisposat a fer un viatge, no? Perquè és que ara vivim en un moment en què tot, ja des del mòbil, tot es medeix pels temps, va, no? Els ritmes de les coses. Llavors aquí és com acceptar o permetre que una mica que es pari el temps i deixar-se portar. Perquè al final el que és molt maco de la pel·lícula és que ens fa bé, com passa amb aquesta família, amb tots plegats, que troben una manera de reconnectar-se a la vida d'una millor manera. I això crec que tots estem molt, molt orfes i molt necessitats d'això.
Ja per acabar, Lluís, és cert que vols muntar un centre de meditació i retirar-te com més temps millor a l'Urgell?
Bé, jo sóc meditador des de fa ja uns quants anys. Per mi el silenci és important. Fer aquest viatge cap aquí tu ets. En aquests moments de la vida que tinc 69, que encara tinc moltes ganes de treballar i que continuaré treballant, però mica a mica també sóc molt conscient que durant molts anys el que et sembla que et fa sentir viu és que passin moltes coses i aventures noves i mica en mica també vas descobrint que l'essència de la vida no és ben bé aquesta, no? Que l'essència de la vida té a veure més amb l'anonimat, amb el silenci, aquell jo que no figura, que és el que realment et fa ser més genuí. I crec que vull almenys per mi i per les persones que pugui tenir a prop, que els hi vingui de gust, doncs, acompanyar i fer aquest viatge que em sembla que és molt essencial.
Doncs molta sort amb aquesta forastera i sort amb aquesta vida lenta i meditada que tant desitges. Bona nit.
Molt bona nit, ha estat un plaer, Montse.
I ara el que farem com cada divendres és escoltar la mirada de Marta Riezo.
Bon dia, hola, hola. Escolteu l'eco. Aquesta sóc jo, entrant a una botiga i esperant debades que algú respongui. Res, ni el botiguer ni per descomptat els clients. I espera't que no et facin aquella mirada de ja ha arribat el boig. Llegeixo un estudi que es va fer a 2.000 persones d'entre 10 i 94 anys. No pregunteu què passa als 95. I aquest estudi deia que la darrera dècada el número de paraules que diem per dia ha declinat radicalment. Que parlem menys i amb un llenguatge més empobrit. Que els joves no saluden, no diguem ja preguntar com estàs. I que aquesta pèrdua, sumada a la pèrdua d'escriptura manual, ens fa més burros i més vulnerables a la manipulació. L'antídot ja el sabeu. Espavilar, parlar una mica més i escoltar molt més. Per la meva part, penso seguir saludant a tot arreu, amb gran alegria. Perquè a vegades, no moltes, però a vegades passa, algú respon i s'inicia una conversa breu i simpàtica. I això ja em compensa.
Well, the eyes
mule is parked outside the bar, where a man with missing fingers plays a strange guitar, and a German dwarf dances with the butcher's son.
Costa molt trepitjar la veu de Tom Waits. No sabem si el temps ens agradarà tant com aquesta cançó per aquest cap de setmana, perquè he sentit que deia alguna cosa de pluja. Però a veure, això ens ho explicarà bé la Gemma Puig, que és qui ens fa la previsió del temps aquí al Catalunya Nit. Gemma, bona nit.
Bona nit, sí, ens ha agradat perquè és la cançó es diu A Little Rain, per tant, una mica, molt poqueta. Però sí, del cap de setmana, doncs, podríem destacar perquè la resta serà molt semblant a aquesta diada d'estabilitat, de contrast de temperatures, però sí que dissabte tenim la possibilitat d'alguna gota, d'algun ruixat durant el matí i migdia entre la costa central, sud de la Costa Brava, tot aquest sector de la costa i prelitoral podria deixar-se escapar alguna gota, potser de matinada, per tant aquestes comarques podria haver-hi algun ruixat. Estem parlant de fenòmens puntuals, no molt intensos, però seria la novetat del cap de setmana. A la resta, dissabte tindrem més núvols que no pas avui. Aquesta tarda ja n'hem tingut alguns que han anat creixent cap al litoral prelitoral, però no han portat més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, demà no variaran gaire, tindrem menys fresca matinal i diumenge pugen una miqueta més. I diumenge tindrem més estones de sol. Per tant, de tot el cap de setmana podríem dir que la novetat serà aquesta possibilitat d'alguna gota.
Jo ho veig bé, ho veig bé. Que vagi molt bé el cap de setmana, Gemma. Bona
Igualment, nit. Igualment, bona nit.